5, 18 minuts, com dèiem, avui a la tarda comptem amb un convidat que té molt a dir del moment polític que viu Catalunya. No necessita, de fet, gaire presentacions, només dient que és l'alcalde de Vic, a tothom li ve al cap el nom de Josep Maria Vila de Badal. Alcalde, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos des dels estudis de Ràdio Vic.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
És obligat preguntar-li per les eleccions de diumenge. No sé quina és l'anàlisi que en fa.
Bé, és llarg d'analitzar, no? però breument, no? En primer lloc, guanya clarament l'independentisme, crec que això s'ha de dir. Clarament l'Artur Mas no té el recolzament que ell esperava com a president, però sí, clarament també els 50 diputats de Convergència i Unió són diputats per l'independentisme, per l'estat propi, per tant és una novetat important, i clarament doncs, és viable el projecte del referèndum. El president ha estat valent i ha dit que ell farà el referèndum per l'independència, la consulta la farà dintre d'aquesta legislatura, s'ha compromès, doncs ara toca doncs, apoyar-lo i tirar endavant el projecte.
Diu que Mas no ha tingut el suport que esperava. Què creu que no ha acabat de funcionar davant dels resultats obtinguts per Convergència i Unió?
Hi ha moltes qüestions, no?, que poden haver interferit amb aquest final doncs, més complexa, no? Però d'entrada hi ha alguna cosa que ens hem de plantejar tots. Hi havia 62 diputats de Convergència i Unió a l'anterior legislatura amb un pacte fiscal com a dintre del programa. Passem del pacte fiscal a l'estat propi. Això és un pas important, qualitativament molt important, i aquí doncs, hi ha una disminució del recolzament en aquest sentit. Esquerra Republicana, doncs... És una proposta, jo crec que clarament més sobiranista, més independentista, que recull molts dubtes de votants anteriors de Convergència i Unió que passen en aquest sector d'Esquerra Republicana. Hi ha dubtes també per part de dirigents de Convergència i Unió amb que si dient que aquest estat propi no és ben bé la independència, que pot també té un estat dintre d'Espanya, un estat propi dins d'Espanya, i això crea dubtes a molts votants que, doncs, com he dit abans, van a Esquerra Republicana. Hi ha també el Mundo doncs, que entra al mig de la campanya, un moment molt, molt, molt difícil i doncs fa mal clarament i crea dubtes i per tant doncs, pot perdre vots també per aquí el president, no? I per tercer lloc crec que hi ha hagut una vaga general al mig també d'una consulta que també pot incidir els resultats d'aquestes eleccions, però bàsicament que clarament el resultat al final és positiu i el president ha de tenir el recolzament que li han de donar tota la societat que va iniciar aquest procés que és social, Assemblea Nacional, Municipis per la Independència, Òmnium Cultural, etc. de les entitats i també entenc que els grups parlamentaris que estan pel dret a decidir també han d'apoyar aquesta proposta en aquest primer estadi i per tant jo crec que ha de tenir el suficient recolzament per sentir-se fort i valent per tirar el projecte endavant.
És cert que en algun moment de la nit de diumenge el president Mas es va arribar a plantejar la possibilitat de dimitir?
Jo crec que no. Jo no hi era, però segur que no. Jo el conec i ell agafa, és un home de compromisos i valent i a més molt responsable del que està fent, sap el que està fent i una persona que guanya les eleccions aquell dia no podia dimitir, les ha guanyat amb 50 diputats i és l'únic president que hi pot haver. No hi ha cap més que pugui ser president de la Generalitat en aquests moments al nostre país i necessitem un president i aquests 4 anys propers doncs faci la feina que s'ha de fer. Segur que no va plantejar-s'ho mai.
Ahir, abans de saber-se que Esquerra no formaria part d'un govern de coalició, vostè, en roda de premsa, comentava que volien un govern fort per garantir que la consulta per la independència pugui tirar endavant. Creu que en aquest context en què Esquerra esdevindrà soci estable però no entrarà a l'executiu, el govern serà prou fort?
Jo crec que estem corrent massa, que anem massa ràpid. La gent, el problema que tenim a la política és que negociem coses tan importants com un nou govern i una relació de tres partits, en aquest cas, per crear un nou govern. Encara que sigui una federació són tres partits, no ho oblidem, això. Doncs ho fem públic i anem parlant públicament i anem manifestant opinions i posicionaments dels seus dirigents i després s'han de contradir, s'han de tornar enrere, s'han de tornar a reformular. Jo crec que hauríem de tenir opcions més tancades, més privades en aquest sentit i dins de com acaben. Estic segur que això variarà, no hem de córrer tant, no hem de pressionar tant Esquerra Republicana, se li ha demanat compromís, el president li ha demanat, Coherència també té el compromís de ser generosa i ho ha d'exercir quan Esquerra Republicana per fer aquest govern i això acabarà bé, acabarà doncs, amb un govern doncs, més o menys de coalició, no sé quina fórmula es buscarà, que realment reforci i una oposició clara que també reforci el govern. Crec que s'ha de buscar aquesta fórmula, deixem-los i fer, diguin el que diguin, no crec que estigui tancat aquest tema, però segur que no s'ha tancat i tirarem endavant un tema que acabi bé, que acabi bé el país, és molt necessari, és l'última oportunitat, tenim l'última oportunitat d'aquests 4 anys, no en tindrem gaires més.
fins a quin punt confien que aquest govern podrà tirar endavant el referèndum, més que res perquè avui com a president de l'Associació de Municipis per la Independència ha dit que si no ho fa el govern ho faran els més de 600 municipis que estan adherits a aquesta associació.
Bé, aquesta és una posició que vol aclarir clarament que nosaltres estem per aquest projecte, el del referèndum per la independència, clarament, i per tant nosaltres diem que com a mesura de compromís, si no ho fa el govern, doncs ho farem nosaltres al final, abans que acabi la legislatura. Però no és un repte, no és un en comptes de, sinó és dir, estem al teu costat, t'apoyem, ens tens per aquest projecte als municipis, per tirar endavant aquest projecte, senyors del govern i president del govern de Catalunya, estem al teu costat, i per tant la mostra és que volem fer això, és que si ho fas tu ho faré jo, però no és que ho vulguem fer-ho nosaltres, volem que ho faci el govern perquè té molt més valor institucional i per tant és determinant. Si el fan els municipis serà un valor menys important, no serà determinant, serà una consulta i per tant a partir d'aquí s'ha de generar un altre procés. Però nosaltres apoyem el govern demanant que ho faci ell, i la manera de demostrar que realment ens ho creiem i que treballarem per això fermament i al seu costat és que si no ho farem nosaltres.
Vostè, si una cosa té és que és molt transparent, no se n'ha amagat mai, és crític amb el seu propi partit i qüestiona el lideratge de Josep Antoni Duran i Lleida. Tenen realment posicions molt oposades?
Jo no qüestiono el lideratge perquè ell és el líder indiscutible, va guanyar del 80% al 20%, per tant jo no li puc qüestionar. Sí, li qüestiono la doctrina política d'on ve, cap on ha d'anar, no? I per què va néixer Unió i per què ha de servir Unió. Jo crec que sincerament doncs Unió serveix per construir el nou estat català dins d'Europa i que això per això va ser creada, i ara és el moment de demostrar-ho i treballar-hi, cosa que ara no està fent Unió clarament, i per tant aquí és on hi ha la discrepància. És molt difícil trobar-nos, i doncs jo crec que sí, perquè clarament el senyor Duran Lleida diu ell clarament que no és independentista en tots els seus drets, i jo amb els meus drets dic que clarament jo sóc independentista.
Donarà suport a aquest possible referèndum que pugui tirar endavant el govern de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida?
Ell, no ho sé, li ha demanat a ell, no tinc ni idea.
Doncs si mai tenim l'oportunitat li demanarem. En tot cas, Unió sí que mostraria el seu suport?
Espero que sí, perquè clarament la Unió en el seu últim congrés va dir que treballaria per un nou estat dins d'Europa. Hi ha un acord del congrés que diu això, i per tant ha de complir aquest acord del congrés i ha de treballar a favor de la independència de Catalunya, del nou estat dins d'Europa. I el nou estat ha de ser un estat independent, si no, no seria estat. Per tant, jo crec que sí, que Unió ho farà, i jo treballaré perquè això sigui així. I si no ho fa, Unió, ho faré doncs des del municipalisme o des de la meva vida privada, que també es pot treballar pel país des de fora de la política, fermament i activament.
Vostè va renunciar a formar part de la llista de Convergència i Unió al Parlament per aquests recents comicis. És un no al Parlament de manera temporal?
No, bueno, el Parlament avui dia determinen qui va al Parlament els partits polítics. El meu partit polític em va posar en una posició de no sortir, i clarament de no sortir, em deien que m'equivocava, clar que no ha sortit, no? Perquè no ha sortit ni el 30, per tant de no sortir, i ja vaig entendre que l'alcalde de Vic no podia acceptar una baixada del número, em sembla que era el 17 abans, o sigui, el número estava, el 42, com a alcalde de Vic, que és el Josep Maria Viladal, sí que encara gràcies que t'hi vulguin, no? Però jo represento la meva ciutat, que és Vic, i els municipis per la independència, aportava en aquest moment independentista doncs clarament doncs un valor per treballar amb la campanya a favor de l'independentisme. Ho he fet igual des del municipalisme des de Vic, però ho he fet des de les llistes, no vaig poder-ho fer. Bé, això és una decisió del partit, d'Unió Democràtica, i jo lògicament no podia acceptar aquesta decisió i vaig renunciar a presentar-me al número 42 perquè entenc que la ciutat de Vic no podia acceptar-ho.
Imagino que li va saber molt greu trobar-se en aquella posició tan baixa, no? que bueno, volien que formés part.
I és el que és, i es va proposar així, i jo vaig dir que no, i entra dintre la democràcia, em diu en aquell lloc, jo tinc dret a no acceptar-lo, i ja està, i aquí es va acabar el dilema.
Creu que les llistes dels partits s'haurien de començar a confeccionar d'una manera diferent? No sé si vostè és partidari de fer llistes obertes, per exemple.
Home, jo crec que els partits s'han d'obrir la societat, s'han de ser molt més democràtics internament, han de ser més transparents, i les llistes obertes és un model que s'ha d'adoptar clarament, i d'altres, no? La limitació de mandats, i sobretot doncs, els seus lideratges, els més importants dels partits, han de ser també referendats per la població, aquella que vulgui lliurement fer-ho amb participació ciutadana a les eleccions dels seus candidats. Crec que aquestes tres funcions es demanen fa temps per poder tenir més accés a la democràcia des de la ciutadania, i més, i sobretot més sentir-se més realitzats en quant a ciutadans pels partits polítics.
deixi'm que li pregunti, perquè en els darrers anys, també en els últims dies, estem veient com hi ha alguns partits polítics afectats o presumptament afectats per alguns casos de corrupció. No sé què està passant en el món polític, no sé quina lectura en fa.
Bé, jo crec que la corrupció, per desgràcia, és un mal de la societat, no només dels partits polítics, perquè els que també hi ha gent que corrompeix, que són empresaris o són gent de la societat que corrompeixen els partits polítics, no? Que per una banda que això és un mal social, que l'hem d'estirpar, hem de donar els valors, altres valors a les nostres generacions futures, que valorin menys l'individualisme, menys la riquesa personal, sinó més doncs, la generositat i el coneixement com a valors de la persona, que formen la persona, que per tant no tingui valor això, el valor principal sigui ser molt ric i tenir molts elements externs que demostrin aquesta riquesa, que per aquí s'ha de començar. I després clarament els partits polítics, s'ha de fer una llei de partits polítics que eviti el màxim possible doncs, que hi hagi la corrupció, i això s'evita, com dèiem abans, amb llistes obertes, amb limitació de mandats, amb evitant que realment s'eternitzin els mandats de partits polítics en posicions polítiques que permeten que es creïn aquestes xarxes doncs, que puguin al final corrompre de vegades sense ni voluntat del polític ni coneixement del polític, no? I per tant això els partits polítics ho pateixen moltíssim. També s'ha de parlar clarament del finançament dels partits, com es financien, que també sigui transparent i limitada, i que sigui viable, no? Però un cop sigui viable no s'ha de permetre res més, i a partir d'aquí crec que podem començar a pensar que trobarem la corrupció del món de la política, que és molt important que sigui un món net i el més net possible, ja que és el que fa el govern, per tant programa i decideix sobre el futur del nostre país.
Als estudis de Ràdio Vic avui l'acompanya un periodista que vostè coneix molt bé, és Joan Torró. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Marina.
A l'alcalde avui també li volem demanar alguns dels aspectes locals que més preocupen en aquest moment.
Sí, a Vic és ben conegut, no?, que el percentatge d'immigració havia arribat al 25%. Amb la crisi ha anat marxant gent i ens trobem que s'ha fet públic, s'ha hagut de fer públic, doncs, que el suport als usuaris dels serveis socials, doncs gairebé un 20% són ciutadans de Vic. Vol dir que ja no és només els nouvinguts qui necessiten el suport.
No, clarament, nosaltres sempre havíem dit durant aquests anys que els serveis socials serveixen a tota la ciutadania i que lògicament serveixen a la ciutadania que li fa falta, no? Que és els que són els més necessitats, les classes més necessitades. Resultes de la immigració nouvinguda, vinguda de fora, són gent més pobra, venen aquí perquè són pobres, no venen perquè siguin rics, la gran majoria, doncs necessites més serveis socials que els d'aquí, però els d'aquí també sempre han tingut serveis socials segons les seves necessitats, i clarament doncs això ha estat així ara, per desgràcia, perquè és una pena. Doncs la crisi social està posant al límit de la pobresa a famílies doncs, de tota la vida de Vic i de la nostra comarca, gent d'aquí que també venen, lògicament van als serveis socials perquè se'ls ajudi a tirar endavant la seva vida, i gràcies a Déu la nostra ciutat està molt preparada i fa un bon servei junt amb les entitats, doncs en aquest cas és Càritas, Creu Roja, el Tupí i d'altres que hi ha, doncs fan el servei i la gent se senten atesa i tenen els mínims doncs, per poder sobreviure a la crisi actual i tirar endavant com a persones i les famílies senceres que ho necessiten.
Uh-huh. Aquest cap de setmana viurem la gran recapta, no? Molta sí. Gent participarà en aquest acte solidari de suport als més necessitats, però just 5 dies després a Vic es viurà una gran festa, el mercat medieval. Ah, sí. Hem de fer una crida perquè vingui molta gent, no?
Sí, és clar que sí. La recapta serà un èxit segur. A Vic sempre és una ciutat molt solidària i sempre ha estat així, i ho serà un cop més. I després, com tu dius, ve una gran festa, que és el Mercat Medieval, que a més els dies que està més plena la nostra ciutat de visitants de fora, doncs els hem de cridar que vinguin, que veuran una gran ciutat, aquest dia és vestida de medieval, amb escenes medievals, i que s'ho poden passar molt bé, que passen el dia amb la família, i que tindran els serveis que necessiten per passar-ho bé aquest dia.
Mm-hmm. Josep Maria Viladal també ha apostat per coses que al principi han sigut complicades d'entrar a la ciutat, no? Una d'elles és de donar prioritat als vianants. Mm. Hem de convertir la ciutat, ha de ser més guapa. La Rambla s'ha presentat una nova proposta on tindran prioritat els vianants.
Sí, jo sempre dic que la nostra ciutat és una ciutat importantíssima, molt bonica, i que té una gran qualitat, que és una ciutat del comerç. És molt comercial, i per tant està ple de botigues per on passejar i anar-les a veure. La gent va a passeig a comprar, necessiten grans espais, i com espais més pacífics en quant a la circulació, millor, no? Perquè si passegen les famílies, amb els nens, els avis amb els nets, etc. Tenim l'experiència del carrer Manlleu, que és un carrer doncs, que ha estat peatonal, ha sigut un carrer, ara és un carrer comercial, que sembla que està tota la vida així, si no és veritat. Fa molt poc, fa 2 anys, màxim 3, que no tinc tanta memòria, que es va fer la seva petonització i és un gran èxit de comercial i de passeig i d'esbarjo. El carrer de Burg encara no ha tingut aquest èxit perquè realment encara no ha sigut capaç de treure tots els cotxes, cosa que ho hem d'acabar fent, no? Jo dic que la ciutat de Vic, el centre ha de ser tot petonal, que hauríem de ser capaços de tancar totes les rambles i tot el passeig. I això seria una gran ciutat comercial, com han fet d'altres, com una aposta, clarament, per passejar-s'hi, per viure i per passar-s'ho bé. També tenim el fenomen, doncs, que hem passat aquest temps, aquests últims, doncs, 5 anys de la legislatura que jo he governat, doncs, que hem permès posar terrasses al carrer, terrasses de bars, i realment han nascut una quantitat, doncs, molt gran de terrasses de tots els bars i barets, doncs, que donen vida, que la gent s'hi pot assentar, donen vida a la ciutat, també fan viure més bé el Caliu de Vic, no? I això, doncs, ens aporta que sigui més alegre i més agradable i més amable, que és el que dèiem sempre, ciutat amable. Les Rambles s'han de reformar, i s'han de fer peatonals quan es reformin i seran pràcticament en un carrer al centre. Això ho ha escollit la ciutadania amb 1.200 opinions de ciutadans que sobre aquest projecte, doncs un carrer al centre per poder treure de la gent dels pàrquings i dels serveis, lògicament, però clarament peatonals. És el futur de les ciutats, els cotxes han de venir fins aquí, però s'han d'aparcar, aquí hi ha un gran candidat de pàrquings a Vic que es pot aparcar i després han de marxar sense fer nosa a la gent que passeja i viu la ciutat.
Una altra aposta clara de la ciutat de Vic és la universitat. A diferència de les altres universitats públiques, tot i que tenim aquí la fórmula mixta, el descens d'estudiants no ha estat el mateix.
No, hem augmentat d'estudiants clarament, i a més és una ciutat concertada, vol dir que un 30%, ara em sembla que és el 25%, ja se'l paga el govern de la Generalitat i el de més ve per les matrícules dels estudiants. És un projecte d'universitat modern, diferent, amb una governabilitat molt, molt, molt al dia, que s'assimila a les universitats alemanes, a les daneses, on la gestió és privada, la propietat pública, però gestió privada, i per tant doncs és molt àgil per adaptar-se a les necessitats que té la societat en el món de la formació universitària tan important a casa nostra. La nostra universitat ens dona capitalitat, però a més ens dona la possibilitat de treballar amb les comarques veïnes i oferir en aquesta Catalunya interior, que tan important és per Catalunya, ja que és d'on va néixer el nostre projecte nacional ara fa 1000 anys, doncs, treballar per tot aquest territori, que ha de tirar endavant també aquest nou projecte d'estat propi, nou projecte de la nació catalana, i ha d'influir fermament. Doncs una universitat aquí és molt important, està al servei d'això, és un projecte que tira endavant i aconseguirà clarament modificar aquestes comarques.
Doncs Josep Maria Vila de Badal, alcalde de Vic, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos des dels estudis de ràdio de la seva ciutat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Torró per acabar de fer possible aquesta entrevista. Joan, parlarem ben aviat, eh?
Gràcies, Marina. Bona tarda.
Diuen que som el que som gràcies a l'empremta que ens han deixat els nostres pares i mares. Ens agradi a vegades o no. Avui el convidat de l'entrevista compartida és un d'aquests exemples. El descobrim després d'aquesta petita pausa aquí, a la tarda de la xarxa, perquè ens visita, ho avanço una mica, un dels xefs més joves i amb més projecció del país, que acumula ja 2 estrelles Michelin. Va, descobrim l'entrevista compartida després d'aquesta petita pausa aquí a la tarda.